Adolescents XL amb Roger Carandell.
Us ho prometo, eh? Sort que hem parat. Si hem posat una mica de publicitat, perquè amb tant xiulet...
Que tens el cap com un timbal, no?
Com un bombo. Com un bombo, per favor.
Això és racisme, probablement, o xenofòbia, d'alguna mena.
El que, dir que tinc el cap com un bombo?
Sí, sí. Dic que no es pot parlar amb xiulets. Per la gent que hem estat estudiant tant de temps.
Un dia hauríem de fer un programa xiulant només.
A mi no serà. A mi no serà, ja us ho dic. A veure, fa uns dies va publicar-se un estudi sobre les actituds i tendències dels joves universitaris catalans.
Molt bones.
L'informe el fa cada any la plataforma Young Business Talents. Alguns dels titulars que podem destacar són... Atenció, a veure si us hi sentiu representats. El 86,9% dels joves catalans estan disposats a marxar fora per treballar. El 42,9% dels estudiants de Catalunya es mostra preocupat per no trobar una bona feina en els propers 5 anys. Per parlar de tot això, Cèlia Forment-Ivori, bona nit.
Hola, bona nit. Doncs, arran d'aquestes dades, ens hem preguntat què li falta a Catalunya perquè els joves formats aquí no es vegin obligats a buscar feina fora. O una altra pregunta, els que volen tenir una experiència laboral a l'estranger... perquè puguin tornar i tenir una bona feina, què necessiten, què es requereix?
Jo no t'ho sé dir.
El primer que hem fet és adreçar aquestes mateixes preguntes a l'Agència Catalana de la Joventut, que penja del Departament d'Afers Socials i Família, i ens han contestat que per ara no hi ha un registre del nombre de joves que han emigrat postpandèmia, però en David Nasher, que és del Departament, explica que des de la Generalitat estan focalitzant els esforços amb un objectiu molt concret.
L'objectiu és clar, i és que les persones joves que emigrin ho facin de forma voluntària, lliure i amb les millors condicions, per a millorar el seu nivell educatiu, laboral o com a experiència vital, i evitar que ho facin de forma obligada, amb poques garanties o perquè no veuen una altra sortida per poder tenir un futur millor.
A mi com a estratègia, deia, em sembla molt bé aquesta cosa que ha dit de... perquè no marxin els joves, hem de fer les coses bé. I no ha dit res més. I ha dit moltes paraules per acabar dient això.
Però
hem d'aconseguir que no passi res.
Què t'estrany, això?
Que no concreti. Et posa nerviós que no concreti.
Una mica, no ho sé. No tinc aquesta sensació, perquè, clar, jo com a jove necessito un reclam concret. Necessito que em diguis, passarà això, això i això, i per tant et pots quedar.
Tu series de marxar del país?
Jo no. Bueno, on és marxar?
Bueno,
posem... No ho sé, eh? La Vall d'Avui és fora del país o no?
Mira, escolta,
és que el meu país és molt petit, eh?
A mi, si em truca la BBC, me'n vaig corrent. T'ho dic, eh?
D'adolescents a la BBC, ho ha fet molta gent, eh?
Oh,
i pocs han tornat, eh, d'allà.
Sí, sí.
A veure, noia, sisplau, centrem-nos. Sempre es parla de percentatges i de dades, de números amunt i avall, però més enllà de les xifres, el que volem és escoltar les històries que hi ha al darrere.
Alguna cosa concreta amb què puguem sentir-nos identificats.
Ara, sí, exacte. Aquest és el reportatge que ha preparat la Cèlia. Cèlia, moltes gràcies, ara l'escoltem. Bona nit.
Molt bé, bona nit.
Gràcies, Bru, bona nit, fins demà.
Me'l poso amb els auriculars,
sí,
vinga.
Podcast.
L'oferta laboral ha minvat, això és un fet, i especialment les persones que hem sortit del mercat laboral ara ho estem patint. Crec que les empreses han d'arriscar-se, han de... apostar pel nou talent i han d'estar disposades a formar-lo.
La nostra mentalitat també és important i crec que els joves hem de ser més ambiciosos i no conformar-nos amb el que tenim.
És difícil, no?, el fet de fer el pas enrere, de tornar aquí a fer la mateixa feina per unes condicions molt pitjors.
Faria falta tenir un coneixement més profund de la demanda laboral abans de prendre la decisió d'allò que diuen què volem ser quan siguem grans.
L'Andrea té 23 anys i ha estudiat Publicitat i Relacions Públiques a la Universitat Pompeu Fabra. Va trobar pràctiques remunerades gràcies a la Cambra de Comerç de Barcelona, a Praga, la República Txeca, i un cop acabades s'hi ha quedat a treballar.
Jo estava fent pràctiques que acabaven a l'agost i uns mesos abans, a l'abril-maig, després de l'esclat del Covid, ja em van dir que no em podria quedar a l'empresa. I això em va donar uns mesos de marge per començar a buscar feina. Primer vaig buscar a Barcelona, la cosa estava bastant complicada i vaig pensar, doncs, per què no? Potser és el moment. Jo em considero bastant afortunada perquè vaig marxar a Praga tenint ja allà un contracte.
Tinc intenció de tornar, bàsicament perquè, tot i que ha sigut una experiència molt positiva, ja m'estic començant a moure per a veure si hi ha sort i després de l'estiu de 2021 puc ja tenir una feina a Barcelona d'allò que m'agrada.
En Jordi té 28 anys i va estudiar enginyeria aeroespacial a la UPC i l'últim any de màster el va cursar al Regne Unit gràcies a un programa de doble titulació. Un cop acabat el màster, va decidir quedar-se a treballar a Anglaterra, fins ara, que després de 5 anys, fa només un mes que s'ha mudat a Canadà. La decisió va ser força clara.
Veient les oportunitats que s'oferien a Catalunya, sobretot per a persones sense experiència, on bàsicament només s'oferien ofertes de pràctica, amb contractes temporals, mal pagades i amb progressió limitada.
Joves, tot i que sobradament preparats per buscar-se la vida fora. Un centenar de llicenciats han omplert aquest matí de gom a gom la sessió informativa sobre beques i programes per anar a treballar a l'estranger, organitzada pel Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona.
Sí que les condicions econòmiques i la conciliació laboral són bastant millors que a Catalunya, però a mi també m'agradaria parlar de la cultura d'empresa. En el meu cas, per exemple, se m'han assignat projectes o responsabilitats que a Catalunya hagués necessitat potser 10 anys d'experiència perquè se m'assignessin. I això et permet créixer molt més de pressa. Sí que el sector de les aerolínies, sobretot, amb empreses com Vueling o Volotea, basades a Barcelona, sí que han patit molt les conseqüències de la pandèmia.
Totes les companyies s'estan quedant sense liquiditat. Ho diu la IATA, l'organització internacional que les agrupa. El problema principal és el retorn dels bitllets anul·lats per causa de força major. Es parla de 32.000 milions d'euros.
La meva idea sempre ha estat tornar a Catalunya, ja que al final aquesta sensació de no sentir-se a casa i altres factors com estar lluny de la família, dels amics, del clima o el menjar acaben passant factura. Però bé, el futur veurà.
Lídia té 27 anys i és mestra d'educació primària i infantil. Fa poc més d'un any el confinament va fer que hagués de deixar de treballar i li va sortir una oportunitat que requeria viatjar durant 3 mesos per tot el món. Això sí, exclusivitat 24/7. Gens fàcil.
Jo vaig prendre la decisió de buscar feina fora perquè quan va començar tot el tema de la pandèmia em vaig quedar sense feina perquè estava treballant en una casa de colònies en aquell moment i clar, ho van tancar tot i llavors vaig estar més de mig any sense feina. I llavors ja de cara al setembre em vaig posar a buscar ofertes de feina fora a veure si sortia alguna coseta.
Segurament la majoria ens posarem d'acord per afirmar que en l'educació ens hi juguem una bona part del futur. El mateix model educatiu, des de fa molt de temps, està immers en un debat profund.
No és difícil millorar les condicions, sobretot a nivell de sou, de les que tenim aquí.
Comença dilluns que ve amb 1.700 professors vulnerables a la Covid. A les direccions dels centres els preocupen les baixes que hi pugui haver i demanen que les substitucions es facin des del primer dia.
No consideraria que és excessivament fàcil trobar feina de mestre a Catalunya, però sí que és veritat que aquest any, degut al Covid, això ha provocat que hi hagi moltes substitucions, que hi hagi vacants i, per tant, hi ha hagut molt més moviment.
Lauria té 28 anys i va estudiar òptica i optometria a la UPC. Des del 2019 treballa de la seva especialitat a Dublín, Irlanda. Abans ja va fer una etapa a Nairobi, a Kènia. En el seu cas, la decisió no la va prendre ben bé per necessitat, perquè l'oferta laboral d'optometria és àmplia i és una carrera que poca gent estudia.
A Irlanda és diferent. Per poder exercir una professió sanitària hi ha un comitè que s'encarrega de decidir si compleixes els estàndards del país en qüestió. Hi ha molta paperassa relacionada i també vaig haver de passar com per un període d'adaptació de 5 mesos a l'empresa on treballava, sempre sota supervisió, com, no sé, com tornar a la universitat, per tal de que em reconeguessin el títol.
Allà també es posa en marxa una mena de confinament, el nivell 5 de l'alerta, el màxim que hi ha a Irlanda.
A l'inici de la pandèmia molts companys i companyes van estar forçats a anar a l'atur, però a hores d'ara han recuperat la feina que tenien sense problema o bé n'han trobat una de nova. Optometria és una ciència de la salut que es troba dins de la categoria de primera necessitat. Llavors, jo crec que no ha estat tan castigada com altres especialitats.
Música. Si tinc intenció de tornar, de moment no. Estic molt contenta amb la feina i jo crec que estic aprenent i creixent molt a nivell professional ara mateix. I amb el que m'ha costat fer-me un lloc aquí, jo crec que no seria la millor decisió ara deixar-ho perdre.
I la pregunta final, què li falta a Catalunya perquè els joves formats aquí no marxin a buscar feina fora? O els que volen tenir l'experiència de marxar puguin tornar i tenir una bona feina?
Crec que fa falta un canvi de model productiu, apostar per la indústria, la investigació i per altres sectors amb valor afegit en lloc d'apostar pel turisme com s'està fent fins ara. També crec que cal canviar el model universitari de formació professional per adaptar-lo millor a les necessitats laborals del país.
Suposo que seria un gran què començar per incentivar moltes més polítiques d'inserció laboral. És com el més complicat, el fet d'entrar-hi. Intentar evitar al màxim o millorar tots aquests contractes temporals i tan precaris que acostumem a tenir la majoria de joves.
Potser sí que és un sistema més organitzat, més enfocat en l'assessorament dels joves, en quines professions falten al país, en quines hi ha massa saturació, potser facilitaria més les coses.
I ostres, a partir de tercer, quart, que ja tens un peu fora de la uni, m'hauria agradat que ens haguessin explicat millor com podem cercar feina en el cas de que no ens agafin a les pràctiques o quines ajudes té el govern perquè les té per joves professionals, perquè comencin a desenvolupar-se.